Bona tarda, són les 6.
Uniseguit, l'actualitat del dia en 30 minuts. Amb Diana Silva.
En aquest cas es demostra una vegada més que els atestats policials dels agents no sempre reflecteixen la realitat. És el que ha dit l'advocada Júlia Humet davant del cas del seu client sobre el que ha comentat el següent. Nosaltres havíem dut testimonis al judici, però si no arriba a ser pels vídeos s'hagués cregut la versió policial i s'hauria condemnat a una persona per uns fets i unes lesions inventades. El cas del que parla és el d'un noi que va participar en una protesta per evitar un desallotjament al barri de l'Eixample de Barcelona al setembre de 2020. La policia el va aconseguir treure a ell i a una trentena de persones que feien resistència passiva. A l'atestat final, però, un agent i el seu superior el van acusar d'haver donat una patada a un mosso. Un any després, aquest jove ha quedat absolt perquè les gravacions que els propis Mossos fan durant les protestes i desallotjaments per utilitzar com a proves i per si un mosso es lesiona, es poden veure clarament com aquesta patada no existeix. El jove absolt es diu Marc Molina i en molts pocs minuts ens explicarà el seu cas. Els estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona encara pateixen els efectes del ciberatac que va patir el centre la matinada del 10 a l'11 d'octubre. Pere Juventí, bona tarda.
Bona tarda, sí, és el cas de Margalida Monarch, que aquesta setmana ha explicat que encara no coneixia el tutor del seu treball final de grau quan la universitat assegurava que tots els alumnes ja tenien un assignat.
En Pau Massip ha pogut parlar amb ella i ho podreu escoltar d'aquí a un minut. Tots els partits, per altra banda, pel que fa a la política, tots els partits de l'oposició han presentat una esmena a la totalitat dels pressupostos de la Generalitat, quan falten 3 dies perquè el Parlament voti si el projecte de llei supera el primer tràmit parlamentari.
Els comuns s'han sumat aquest migdia a la resta de grups de l'oposició. Tot i això, el partit està disposat a retirar-les si les negociacions d'aquest cap de setmana van a bon port.
L'Agència Europea del Medicament dona llum verda a l'ús de l'antiviral Molnupiravir per les persones amb el risc de patir Covid-19 greu.
S'ha demostrat que el fàrmac en forma de pastilla redueix les hospitalitzacions i les morts vinculades a coronavirus perquè els efectes que experimenten els contagiats són lleus.
I pel que fa als esports, Carla Buigas, bona tarda.
Bona tarda.
Barça i Espanyol ja ho tenen tot a punt per disputar el derbi de demà a les 9. Aquesta tarda els dos equips tenien els darrers entrenaments. Els tècnics han explicat com encara la trobada en la roda de premsa.
Xavi s'ha mostrat confiat amb els jugadors i amb el clar objectiu de guanyar demà. Vicente Moreno també confia en el seu equip en la bona temporada que està fent l'equip. Els dos coincideixen, però, en que serà un partit molt complicat.
Punt i seguit.
Abans de repassar el més destacat, fem una ullada com tenim el temps. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Diana, bona tarda. El temps ve marcat per l'estabilitat, però comença a canviar de cara aquest cap de setmana. El que resta de dia d'avui, tranquil·litat, amb sol, amb aquestes temperatures que s'han anat recuperant, ambient, doncs, podríem dir que fresc ara al centre del dia, primeres hores de la tarda, però temperatures normals per l'època. Tarda, com dèiem, assolellada. De cara a demà, canvis. Per una banda, pugen una mica les temperatures mínimes, es mantindran més o menys estables les màximes, però demà, sobretot, és que tindrem més núvols. Al matí, encara amb clarianes, amb sol, sobretot al nord, però al sud ja tindrem més núvols. Uns núvols que de cara a la tarda taparan el cel a molts punts de Catalunya i cap al vespre donaran plogims cap a les comarques de l'Ebre, al sud de Catalunya. De cara ja a diumenge tindrem més núvols i aquests núvols poden donar també precipitacions no només al sud de Catalunya, que continuaran donant-les, sinó també a punts de la costa. Totes aquestes pluges no han de ser gaire importants i en principi a l'interior i al Pirineu no arribarien les precipitacions.
Els estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona encara pateixen els efectes del ciberatac que va patir el centre la matinada del 10 a l'11 d'octubre. És el cas de la Margalida Monarch, que aquesta setmana va explicar a Twitter que encara no coneixia el tutor del seu treball de final de grau. En Pau Massip ha pogut parlar amb ella.
L'atac informàtic que va patir la Universitat Autònoma ha complicat la comunicació entre el centre i els estudiants, un problema que s'agreuja en el cas de la Margalida Monà. Com explica a Ràdio Estel, ella està fent l'últim curs de periodisme i ara està fent les pràctiques a Mallorca.
S'havia de fer telemàticament, però al final ens varen dir heu d'anar presencialment a gestió acadèmica i omplir un document i entregar-ho allà. I bé, jo aquí vaig dir, mira, jo estic a Mallorca i no ho puc fer, m'heu d'anar una altra via perquè no aniré només a Barcelona per això.
Munar critica que a mitjans d'octubre havien de saber el tutor del treball de final de grau, però el ciberatac ha endarrerit tot el procés. Però, en canvi, l'autònoma no ha canviat les dates per entregar el treball.
Així mateix ens van enviar uns documents que els hem d'emplenar abans de dia 3 de desembre, amb el tema, el tutor, amb el nom del tutor, ja, però molts no tenien tutor encara. La gent estava bastant preocupada per això, perquè no han tingut resposta fins ara, després de demanar-ho i insistir molt, i perquè el calendari d'entregues del TFG segueixen igual.
Segons detalla l'estudiant, la situació afecta una seixantena d'alumnes. La majoria han hagut de posar-se en contacte amb la universitat o traslladar-se fins a la Facultat de Periodisme per saber qui serà el tutor del seu treball. De fet, la comunicació ha canviat completament després del ciberatac.
I ho estem fent per correus privats, és a dir, no directament a través del correu de la universitat, sinó per correus normals de Gmail. S'han hagut d'adaptar també ells, han fet grups de Telegram amb els professors de les assignatures. El campus virtual no funciona, és un poc un lío, perquè no pots mirar, per exemple, l'horari ni res.
La universitat demana als alumnes que vagin presencialment a les seves facultats per fer tots els tràmits mentre la situació no millori. Com explica Munar, la previsió de l'autònoma és que després de Nadal tot torni a la normalitat al campus.
En teoria havien dit que abans de Nadal l'atac informàtic no estaria arreglat, però que segon quatrimestre en teoria ja ha d'estar arreglat, però no se sap, no saben res, tampoc sabem ara mateix si serà 100% presencial, en teoria sí.
Des de la Universitat Autònoma diuen a Ràdio Estel que no els consta que hi hagi cap anomalia a l'hora d'atorgar els tutors dels treballs de final de grau als alumnes. Reconeixen que potser hi ha algun endarreriment per culpa del ciberatac, però asseguren que des de les facultats s'estan posant en contacte amb els estudiants per solucionar-ho.
Aquest matí, els Mossos d'Esquadra han executat un macro desnonament al barri de Sant Roc de Barcelona. 70 persones de 18 famílies que des de fa 7 anys ocupaven el bloc propietat de Sòlvia han quedat al carrer. 15 de les 18 famílies comptaven amb informes de vulnerabilitat pels quals no se'ls hauria de poder fer fora de casa.
El desnonament s'ha fet sense incidents i la majoria d'afectats s'han traslladat a dependències municipals per ser atesos per serveis socials. A les 15 famílies que comptaven amb informes de vulnerabilitat de l'Ajuntament se'ls oferirà una alternativa temporal d'allotjament. Així ho ha manifestat el regidor de Serveis Socials de Badalona, David Torrents.
Que hauríem d'haver pogut donar una sortida diferent. Com que s'ha donat el desnonament, a partir d'aquí el que estem fent és mirar de trobar un lloc perquè puguin viure, dormir aquesta nit i almenys durant els propers 3 mesos, que estem obligats per ell i per voluntat política de mirar d'acompanyar aquestes persones.
Des del consistori expliquen que s'ha intentat negociar amb la propietat i amb els jutjats per trobar una sortida diferent, però no s'ha aconseguit.
I d'un desnonament avui a un cas que hem conegut aquesta setmana, però que va passar fa més d'un any. Al setembre del 2020, durant un desnonament al barri de l'Eixample de Barcelona, passava això. Una trentena de persones van intentar aturar el llançament, com s'acostuma a fer habitualment, entrellaçant els braços uns amb els altres davant l'entrada de l'edifici, per dificultar l'accés dels Mossos d'Esquadra.
Davant la situació, els Mossos demanen als concentrats que s'aixequin, alguns ho fan, però hi ha grups que es queden intentant aturar el desnonament. És aleshores quan els agents procedeixen a aixecar una a una les persones de terra per poder entrar. A les imatges es veu com un dels nois que mouen es resisteix i intenta agafar-se als seus companys fins que dos agents aconsegueixen separar-lo i fer-lo aixecar.
Fins aquí tot normal, menys pel fet que davant aquesta situació un dels agents comunica al seu superior que el jove li ha donat una patada i el superior ho fa constar a l'atestat dels fets.
I d'aquesta manera la fiscalia avala el relat de l'agent i acusa el jove d'un delicte de resistència i un altre de lesions lleus, basant-se únicament en les paraules de l'agent.
Finalment, el jutge absol el noi perquè els vídeos que els propis Mossos d'Esquadra graven en desallotjaments i protestes per obtenir proves per presentar en causes d'agents que resulten lesionats, es pot observar clarament com aquesta patada que els agents han fet constar a l'atestat és totalment inexistent.
Tot i dictar l'absolució, el jutge ha aplicat la llei Mordassa i ha obert la porta a que el jove, si que rebi una multa administrativa, el considera que podria haver escopit a la gent.
L'advocada del jove, Júlia Humet, ha denunciat que la defensa havia dut testimonis al judici, però que si no arriba a ser pels vídeos, s'hagués cregut la versió policial i s'hauria condemnat a una persona per uns fets i unes lesions inventades. Humet ha afirmat el següent, també. En aquest cas es demostra, una vegada més, que els atestats policials dels agents no sempre reflecteixen la realitat. El noi que ha quedat absolt es diu Marc Molina. Marc, bona tarda.
Bona tarda.
Com estàs ara que ja s'ha confirmat l'absolució? T'ho esperaves?
Sí, bueno, o sea, yo sabía que teníamos el vídeo desde prácticamente el principio. Llavors es como, bueno, tenía una mica el por de, la por de bueno, una mica raro de això, porque había molta gent que al principio estaba imputada, pero después va a ser yo en un mes. Uh-huh. Pero bueno, teníamos el vídeo y era como que no andaba muy nervioso. Pero bueno, sí, o sea, después del judici ha sigut com un poquito... Teuràs el pet a sobre.
Com va anar tot el dia dels fets? El dia del desallotjament, què va passar?
Bueno, vam anar allà i quan volia entrar la locomotiva i tot això, pues, ens vam asseure a l'entrada del portal i llavors els Mossos van intervenir i a treure tothom, que estàvem a terra. I quan m'estaven treuant a mi... Bueno, estaven traient una companya meva, jo la tenia agafada per el codo, uh-huh. I el mosso em va donar amb la mà una mica i jo vaig fer com un gest de protesta. I li va dir al sargento, a este me lo sacas, que l'anuncio per atentado. I al principi jo pensava que era una mica com, bueno, per ficar por i tal, però bueno, després va ser que no.
Quan a tu t'arriba la notícia de que t'acusen d'haver donat aquesta patada, què penses?
Bueno, jo em vaig quedar una mica... com una mica incrédul, rotllo. No entenia per què una patada. És com que va sortir de res el tema de la patada, perquè en cap moment vaig fer cap gest amb les cames. Jo m'esperaria que si m'haguessin volgut ficar algo, sigués algo rotllo... no sé, empenya o algo així, però no sé, una patada va ser com, bueno, no t'he sentit.
Ha passat més d'un any des de aquest dia. Com ha estat aquest any per tu, esperant, no? Que sabies que t'havien de jutjar per això que no havies fet.
Bueno, sí que ja, o sea, al principi vaig estar molt nerviós perquè, bueno, al principi també em van dir que estava, o sea, denunciat per atemptat contra gent d'autoritat, més el de resistència, més el de lesions. I això podria sumar una pena una mica de fins i tot arribar a presó si hagués sumat tots els càrrecs. Però després, quan vaig... Perquè jo ara estic visquent a Alemanya, perquè treballo aquí, uh-huh. I vaig baixar per preparar el judici amb l'advocada i tal, i vam veure que el càrrec d'atemptat el van retirar. Llavors em vaig quedar una mica més tranquil.
Ja per acabar, el que hem llegit també és que el jutge sí que ha deixat com la porta oberta, no?, que pugui rebre una multa per haver escopit a un agent. En quin punt es troba aquesta acusació?
Quan estaven abans tot assegut, bueno, allà, segons el vídeo, sí que és una mica on que faig el gest i tal, i bueno, això ja... No vull dir res que em pugui comprometre ni res.
Perfecte. Doncs, Marc, moltes gràcies per explicar-nos-ho i que vagi molt bé.
Vale, moltes gràcies. Adéu.
Punt i seguit. L'actualitat del dia en 30 minuts. Amb Diana Silva.
En política, tots els partits de l'oposició han presentat una esmena a la totalitat als pressupostos de la Generalitat, quan falten 3 dies perquè el Parlament voti si el projecte de llei supera el primer tràmit parlamentari. Judit Caselles, bona tarda.
Sí, bona tarda. Els comuns s'han sumat a la resta de grups de l'oposició i finalment també han presentat una esmena a la totalitat. Tot i això, el partit està disposat a retirar-la si les negociacions d'aquest cap de setmana van a bon port, segons diu el portaveu d'En Comú Podem, David Cid.
Aquesta esmena no, en cap cas és un punt i final, és un punt i seguit, però sí que volem que aquesta esmena de totalitat serveixi de recordatori al govern que el temps s'esgota, que estem en temps de descompte, i emplacem bàsicament a Esquerra Republicana i al president a moure, perquè en aquestes 48 hores que quedin fem possible avançar realment en la negociació de pressupostos.
L'altre partit que està obert a retirar-la és la CUP, que demà ha convocat una assemblea extraordinària per decidir què fa després que el govern s'hagi compromès a augmentar la partida d'habitatge fins als 100.000 milions. Tot plegat mentre el PSC demana al president que demà o diumenge despengi el telèfon per buscar el seu suport.
La comissió sobre el model policial que ha d'iniciar-se divendres vinent al Parlament ja comença a caminar. Esquerra, Junts, la CUP i Comuns acaben de presentar el pla de treball conjunt que han dissenyat.
Sí, el pla de treball analitzarà si el model policial a Catalunya protegeix els drets i les llibertats, la transparència amb què actua el Departament d'Interior i estudiarà també la creació d'un mecanisme independent de control. Uns ítems que compararà amb altres models internacionals. A més, està previst que compareguin a la comissió una vintena d'experts en seguretat d'arreu del món, l'extreballador de la CIA, Edward Snowden, entitats en defensa dels drets humans i els càrrecs dels Mossos d'Esquadra.
Gràcies, Judit. I us ho explicàvem en portada. L'Agència Europea del Medicament dona llum verda a l'ús de l'antiviral Molnupiravir en el cas de persones amb alt risc de tenir Covid-19 greu.
En un comunicat, el regulador europeu recomana administrar com més aviat possible el medicament després del diagnòstic i en els 5 dies posteriors a l'inici dels símptomes. S'ha aconseguit demostrar que l'ús del fàrmac en forma de pastilla redueix les hospitalitzacions i els morts vinculats amb coronavirus perquè els efectes que experimenten els contagiats són lleus. El medicament s'ha de prendre 2 cops al dia durant 5 dies i, segons l'agència, no està recomanat durant l'embaràs ni abans de voler-se quedar embarassada ni durant la lactància materna.
I a Catalunya la pandèmia tampoc no millora. Torna a pujar un dia més el nombre d'ingressats als hospitals catalans i els nous positius tornen a superar la barrera dels 1.000.
Avui hi ha a Catalunya 405 pacients hospitalitzats, 4 més que ahir, i a les unitats de cures intensives n'hi ha 6 més. La velocitat de contagi puja a 1,47 i el risc de rebrot a 172. Això són 24 punts més que ahir.
Les dades posen el focus ara en les escoles, on els contagis estan augmentant de forma alarmant.
En els últims 10 dies, els contagis als centres educatius s'han triplicat, passant de 700 a gairebé 2.300. Hi ha 93 escolars confinats i 15.000 persones en quarantena. Un dels centres més afectats és l'escola Pompeu Fabra de Mollerussa, on un brot de coronavirus manté confinades 400 persones.
Davant d'aquest augment, el coordinador d'hospitalització Covid-19 de l'Hospital del Mar, Robert Guerri, es mostra a favor de que no es tregui la mascareta als patis infantils.
Ho ha dit en una entrevista al matí a Ràdio Estel, on també ha defensat la tercera dosi de reforç a les persones majors de 60 anys i a les presons.
Si en exercici de la llibertat un decideix no vacunar-se, la conseqüència d'això, perquè això ha de tenir conseqüències, és que potser en alguns espais, precisament perquè suposa un risc per ell mateix i per altres persones, doncs no pugui estar. A mi em sembla, això em sembla raonable i sobretot em sembla proporcional.
Mentrestant, el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, preveu que la setmana vinent el govern decideixi si amplia o no l'ús del passaport Covid més enllà de l'oci nocturn.
El govern espanyol comptabilitzarà els feminicidis fora de la parella com a violència de gènere. Per ara, el Ministeri d'Igualtat tan sols comptabilitza els assassinats de dones en mans de les parelles o exparelles, tal com recull la Llei de Violència de Gènere de 2004.
L'objectiu d'aquesta nova mesura és poder aglutinar assassinats que es produeixin en el mòbil del gènere, encara que l'autor no tingui o hagi tingut cap relació sentimental amb la víctima. D'aquesta manera, el govern espanyol preveu iniciar l'1 de gener de 2022 una nova estadística oficial, ho ha anunciat la delegada del govern contra la violència de gènere, Victòria Rosell, mentre presentava la campanya Juntes, que ha ideat el Ministeri d'Igualtat per al 25N, el Dia Internacional contra la Violència Masclista.
El 72% dels docents sospiten de casos d'abusos sexuals a infants, però menys del 20% ho notifiquen. Ho alerta la Fundació Vicky Bernadet, coincident amb el Dia Mundial per la Prevenció contra l'Abús Sexual Infantil.
L'entitat ha atès al llarg de 2020 1.350 noves demandes d'ajuda i ha ofert suport psicològic a 356 víctimes d'abusos sexuals infantils. Durant aquest mateix any, el Servei de Formació i Prevenció ha donat suport a un total de 7.696 beneficiaris. L'entitat alerta, però, que el 80% dels casos d'abusos sexuals a menors es donen en l'entorn familiar.
Condemnen a 22 anys de presó un veí de la Seu d'Urgell acusat d'abús de menors i de pornografia infantil. A més, l'audiència de Lleida l'inhabilita per qualsevol feina que impliqui el contacte regular amb menors durant 26 anys.
Una de les víctimes va explicar al judici que quan tenia 14 anys l'home li va pagar durant més d'un any un total de 16.000 euros per fer de tot. La sala ha donat credibilitat a aquest testimoni i també considera provat que tant ell com un altre noi de 16 anys li van enviar imatges sexuals explícites perquè l'acusat els les demanava sota amenaça. Els Mossos també van trobar 700 imatges de menors en actes sexuals explícits als dispositius electrònics de l'acusat.
Un tiroteig aquesta matinada al barri de la mina de Sant Adrià de Besòs ha acabat amb una persona ferida en estat crític. El ferit seria l'autor del crim de la Vila Olímpica.
La policia catalana ha obert una investigació i treballen amb la hipòtesi que es tracta d'una baralla entre famílies. De moment no hi ha hagut cap detenció. La víctima està ingressada a l'Hospital de Can Ruti i, segons El País, és Valentín Moreno, un home condemnat a 8 anys d'internament en un centre de menors per un crim de l'any 2000. El Moreno i altres joves van acabar amb la vida d'un altre noi a qui van apallissar a Vila Olímpica.
La jutgessa del penal 1 de Manresa ha decidit absoldre tots els 9 de Lledoners. De fet, ja s'havia absolt anteriorment a 6 dels acusats.
Tots estaven acusats de delictes com atemptat a l'autoritat, desordres i lesions a la policia. S'enfrontaven a una pena de fins a 7 anys de presó, però ara la jutgessa ha decidit que no hi ha suficients proves i els ha deixat en llibertat.
Els Mossos identifiquen un home que ha escalat avui la Torre de Glòries de Barcelona.
L'home ha escalat l'edifici, aparentment sense cap corda ni mesura de protecció, a primera hora d'aquesta tarda. Fins al lloc s'hi han desplaçat dues ambulàncies, bombers i dotacions de Mossos i de Guàrdia Urbana. Tot i que no ha sigut detingut, l'home de nacionalitat francesa i conegut com l'Spiderman francès ha rebut una sanció administrativa.
Punt i seguit.
Arrenca la 13a edició del Gran Recapte d'Aliments.
La veus? Segurament ja l'has vist. Pot tenir una feina, anar vestida com no esperaves. La pots trobar al supermercat i al pagar, doncs no entenc què passa. Pot ser l'entrepà de l'escola, que molts nens s'han tornat a oblidar. Pot portar-vos el sopar i després haver de fer cua per portar menjar a casa.
L'edició d'enguany preveu aconseguir 10 milions d'euros en donacions.
Fres de l'any passat, quan es va estrenar el format digital del recapte de donacions. La principal novetat d'enguany és la integració del petit comerç a través d'una aplicació que permet registrar una donació a través del dispositiu mòbil del personal de la botiga.
I atenció a aquesta notícia, a hores d'ara, Estats Units té la primera dona presidenta del país. Per unes hores, Kamala Harris serà la presidenta en funcions i, tot i que és un càrrec provisional, serà la primera vegada en tota la història del país que una dona ocupa aquest càrrec.
Ho farà perquè el president Joe Biden està anestesiat per sotmetre's a una colonoscòpia. Aquest procediment de rutina, informa la Casa Blanca, forma part de l'examen mèdic que el mandatari travessa aquest divendres, el primer des que va prendre possessió del càrrec al gener. La situació, han explicat, no és nova, ja va passar el 2002 i el 2007, però aquesta és la primera vegada que un president americà delega les seves funcions en una dona.
I acabem amb els esports. Carla, ja està tot llest al Camp Nou per acollir el derbi entre el Barça i l'Espanyol de demà a les 9. Serà el primer partit dels blaugranes amb Xavi Hernández com a nou entrenador.
Un Xavi que s'ha mostrat confiat amb l'equip i amb ganes a la seva primera roda de premsa prèvia a un partit. Ha explicat que en aquestes dues setmanes ha treballat molts aspectes amb els jugadors, tant anímics com tècnics, i sobretot en com encarar el partit de demà.
Jo crec que hem de controlar totes les situacions del joc, també, no? Ja sigui tàctic, tècnic, físic, estratègia. Són molts detalls, però tenim molta il·lusió, moltíssima, de començar bé. Estic content, crec que el que he vist als entrenos és molt positiu, bona intensitat, bon ritme, i amb això jo crec que ja tenim molt guanyat.
Xavi ha destacat que tot el positivisme que hi ha ara entorn al Barça s'han de convertir en resultats i el moment de començar és just demà. Assegura que els jugadors són conscients que l'objectiu és millorar les coses, però insisteix en que ja no poden fallar.
Evidentment, ja no podem fallar. Tenim urgències en la classificació, estem novens i aquesta és la nostra realitat. Per tant, no es pot fallar. Hem de guanyar, hem d'intentar transmetre als jugadors que tenim aquesta urgència, però sense pressionar-los, perquè també tenim gent molt jove i d'alguna manera estem reiniciant un projecte, no? Per tant, amb tota la il·lusió del món, a competir demà i a intentar d'alguna manera que es vegi ja la nostra idea de joc per aconseguir el resultat.
Xavi encara no ha decidit l'11 que presentarà demà, però assegura que té molt bones sensacions amb els joves i fins i tot els del filial, i diu que pot haver-hi alguna sorpresa.
Un Barça que empata a punts amb l'Espanyol, que és 11è. El tècnic Vicente Moreno també ha parlat avui en roda de premsa.
L'Espanyol no està fent una mala temporada i ha aconseguit victòries importants com la del Real Madrid, i ara venen de guanyar l'última jornada per 2-0 davant el Granada. Tot i així, Moreno no es vol confiar i sap que el de demà serà un partit complicat.
Guanyar en aquell camp sempre és difícil, no? I això és la realitat, i espero un partit molt difícil. Tindrem que fer les coses rosant l'excel·lència per a poder tindre opcions de guanyar, perquè a dia d'avui me pareix que l'únic equip que ha guanyat allí ha sigut el Real Madrid, no? I també li va vindre justet, amb la qual cosa espero un partit complicat.
L'últim derbi que es va jugar va ser el gener del 2020 a Cornellà, una trobada que va acabar amb un empat a 2 al marcador.
El Barça femení també té jornada de Lliga demà, serà a les 11 del matí contra el Sevilla.
Aquest matí les jugadores han fet ja l'última sessió abans de viatjar cap a Andalusia, un Barça que s'ha convertit en l'únic equip invicte en totes les competicions després de la derrota del PSG davant el Bayern. Demà es troben amb un Sevilla que és novè la classificació.
En bàsquet, aquesta nit a les 9 el Barça visita el Villeurbanne francès en una nova jornada de l'Eurolliga, la segona trobada d'aquesta setmana.
Els blaugranes es troben amb els francesos, un equip que tenen atravessat després de perdre els dos partits de la temporada passada. El Villeurbanne compta actualment amb un balanç de 6 triomfs i 4 derrotes. Els de Jessica Vicius, però, arriben al partit amb la moral ben alta després de la victòria suada davant el CSKA Moscou el passat dimecres.
I a la Lliga ACB s'ha aplaçat el partit entre el Joventut de Badalona i el Breogán d'aquest cap de setmana.
Ha estat a causa d'un brot de coronavirus que afecta els jugadors de l'equip de Lugo. El partit es jugarà finalment el dia 30 de desembre, 8:45 del vespre.
I creixen el rum...
Hoy me puse a ver las fotos de aquel verano de locos, una apuesta, una caña y nosotros, cuando me dijiste que no te soltara la mano y ahora que estás a mi lado, que tengo más de lo que tuve, que llevo tu corazón guardado en mi nube. Que me gusta de ti todo lo que veo, que soy un poco pieza pero tú eres un jaleo. No paro de flipar cada vez que te veo, que yo soy más de rock pero tú eres más de perreo, de perreo.
Avui el grup Marlon ha tret una nova cançó després de publicar el disc que també es diu Marlon, aquest mateix any amb èxits com 24-7 o Chamberí. Els d'Adri Marlon tornen amb aquest de perreo que escolteu ara. Nosaltres ho deixem aquí. A la producció hem tingut el Pau Massip i a la tècnica el David Morral. Més informació als boletins horaris i a la web i a les xarxes socials de Ràdio Estel i aquest cap de setmana amb la Laura Polo.
Que me gusta de ti todo lo que veo, que soy un poco pieza pero tú eres un jaleo. Cada vez que te veo, que yo soy más de rock, pero tú eres más de perreo, tú eres más de perreo, tú eres más de perreo, tú eres más de perreo. Todo lo que veo, que soy un poco pieza, pero tú eres un jaleo. No paro de flipar.
Ràdio Estel.
Els dissabtes a les 6 de la tarda, posa't còmode, respira profundament i deixa que el jazz corri per les teves venes. Trenta minuts de jazz per renovar energies i emocions.
Don't upset your cart when he's so close.
Els dissabtes a les 6 de la tarda, inspira i expira jazz amb Ràdio Estel.
Discreet.
Més d'un 20% dels estudiants universitaris necessiten suport econòmic per dur a terme els estudis al nostre país. A la Fundació La Caixa concedim beques a estudiants excel·lents amb recursos econòmics escassos perquè accedeixin a estudis de grau universitari. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Viure en salut, ara, els dissabtes. Escolta el teu programa per estar al dia de tots els avenços en salut natural els dissabtes a 8:15 del vespre. Viure en salut, amb Magdalena Romo. Per viure millor, pren nota. Els dissabtes a 8:15 del vespre, Viure en salut, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.